Bon dia, què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts de nou, són les 8 del matí d'avui, dijous 30 d'abril 2026. Com sempre, repassant tota la informació, les notícies de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, unes comarques que s'aixequen amb el sol com a protagonista i amb temperatures, això sí, que ja es van recuperant. Ara mateix 5 graus positius a Vall de Núria, en tenim 9 a Mieres, 10 graus a Das, a Ripoll, a Sant Pau de Segúries, a Camprodon, a Santa Pau, també a Castellfollit de la Roca, a la Vall d'en Bas i a Olot, 11 a les Preses, a Montagut i a Besalú, 13 graus a Girona i a Banyoles i 14 a Figueres i a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez?
Avui preveiem més pluges, més tempestes que els últims dies i localment podran ser fortes dels propers 3 dies en aquest llarg cap de setmana, demà festiu, 1 de maig. Doncs preveiem que el temps sigui més inestable. Avui, el cap de setmana, petits ruixats tant dissabte com diumenge, i divendres també comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Però bé, avui sobretot Ripollès, Cerdanya, Osona, Lluçanès, Garrotxa, no descartem a les Guilleries, a la zona interior de l'Alt Empordà cap a dalt de la Muga, Maçanet de Cabrenys, per exemple, les Salines, podria descarregar amb intensitat. Estem preveient 20-30 litres per metre quadrat en mitja hora i totalitzar puntualment més de 40-50 litres per metre quadrat, tot i que en general, com que seran patacs locals, la pluja deixaria de 5 a 20 litres per metre quadrat aquestes comarques que hem comentat. A bona part de la costa, del prelitoral, dia mig ennuvolat, però sense pluja. Per tant, hi ha aquest tomb a la tarda, aquestes tempestes que poden començar ja entre 12 i 1, la part forta entre les 4, les 6 i les 8 del vespre, quan podrien caure aquestes tamborinades localment amb pedra o calamarsa. Les temperatures no canviaran gaire, per tant, màximes de 20 a 25 aproximadament, comarques interiors més aviat 20-22, cap a la costa prop d'aquests 24-25. Un dia, doncs, marcat per les tempestes, per les tronades a la tarda, com dèiem, a la nit ja s'acabaran. I bé, divendres ennuvolat o mig ennuvolat al matí, més aviat doncs força núvols, a la tarda hi haurà clarianes, algun ruixat al Pirineu, Pirineu Oriental, però poca cosa, i tant dissabte com diumenge el mateix, variabilitat a les tardes amb ruixats aïllats que serien poc importants.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot endurirà les sancions per incomplir l'ordenança de convivència. Abans, per torbar el descans dels veïns, orinar i defecar al carrer, tenia una multa de 100 euros i a partir del juliol, si s'aprova la normativa, passarà a costar-ne 300. Destaquen també els 3.000 euros de multa per connectar-se a l'aigua i la llum de manera il·legal o multes de 750 a 1.500 euros per fer pintades i grafits a llocs no permesos. L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
És veritat que tenim massa incivisme pel nostre gust, en temes de neteja, en temes de descans, no? No deixar descansar els veïns, o sigui, fer sorolls, diguem, aquest poc respecte que hem de mirar de recuperar, sigui com sigui. No pot ser que hi hagi ciutadans de la ciutat que no entenguin que viure en societat vol dir viure amb una sèrie de normes, de valors que ens permetin viure d'una manera gratificant tots plegats junts, no?
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas treballa per trobar una solució a una esllavissada de sant privat que ha deixat l'accés a diverses cases intransitable. Un dels veïns de la zona n'ha quedat greument afectat i s'està allotjant a un altre lloc. Ara com ara s'està avançant en la redacció d'aquest projecte i en trobar finançament, un finançament que com a mínim pot costar 150.000 euros per executar l'obra. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas és Magda Roca.
L'esllavissada que ha generat doncs, que tres cases quedin aïllades. Una de les cases hi tenim un cotxe que fa més de 2 mesos que el tenim allà tancat i que no pot sortir perquè l'esllavissada és tan important que no hi passa ni un cotxe a la carretera. I està clar que estem buscant, no, totes les maneres possibles per poder arreglar-la quan estem parlant de... Bueno, si tenim sort seran entre 120 i 150.000 euros, potser que se'n vagi a més.
L'Ajuntament de Toses engegarà properament 2 obres d'arranjament de carrers als nuclis de Toses i Fornells. Són treballs per millorar el ferm i el clavegram i estaran finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, amb un cost superior als 250.000 euros entre els dos projectes. El regidor de l'Ajuntament de Toses és Josep Estragués.
Aquesta obra està dintre el post que hi ha del 2025 al 2029. Nosaltres vam demanar 4 obres que se'ns van concedir i aquesta d'aquí de Toses s'ha de fer tot el que és el clavegram, el que és també l'aigua i llavors també reforçar una mica el que és el paviment del carrer, perquè en alguns llocs està bastant malament.
I les festes majors són per molts joves el primer contacte amb l'oci nocturn i el consum d'alcohol, però beure no és indispensable per gaudir. Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de Joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. La consellera comarcal de Joventut és Dèlia Duran.
Que hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any, l'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any, per començar la Festa Major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.
I el projecte Fem Co-Living ha engegat la segona edició d'Empeny, un curs adreçat a emprenedors de la comarca del Ripollès que té com a objectiu consolidar iniciatives locals i contribuir a retenir el talent dels emprenedors del Ripollès amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona. El fundador de Fem Co-Living és Joan Massó.
És donar eines perquè persones joves o no tan joves de la comarca puguin donar-li una empenta sèria als seus projectes. I insisteixo, tant si tenen projectes que ja funcionen molt bé, perquè tenim aquest any també alumnes que tenen projectes molt implantats a la comarca, amb molt de ressò i de molta qualitat, però sempre jo crec que compartir aquests espais i estar poder obtenir coneixements de persones que no només són formadors d'aquestes matèries, sinó que són professionals en actiu i que per tant estan a l'última d'eines, d'intel·ligència artificial, etc., sempre et dona aquest impuls, no? Llavors, a la llarga, és retenció de talent local.
I bones previsions de turisme per aquest pont de l'1 de maig amb la fira com a principal reclam. La fira multisectorial cau en divendres i això provoca que molta gent de fora de la comarca de la Garrotxa vingui a passar uns dies per aprofitar aquest pont més llarg. La regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canàlies.
Vol en valor l'artesania que tenim aquí a la nostra comarca. També, per tant, a través del mercat d'artesania també hi haurà la típica i tradicional mercat de la Fira d'Automòbil amb una exposició molt interessant que explicarà la història dels 80 anys de la Vespa, que llavors també ho comentaran. Continuarem també amb el típic mercat extraordinari de roba. En aquest cas, un dels canvis també que fem és que just aquí al Firal Petit ho centrem en el que és la jardineria, per tant hi haurà tots expositors de jardineria.
I Olot acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. És un esdeveniment que té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. El regidor d'Educació és Josep Quintana.
És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta'm, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui de part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
I Camp de Bànol celebrarà el dia 5 de maig el Dia d'Europa amb taules de debat sobre la realitat existent a les zones rurals i els reptes a assolir. Aquesta jornada també commemorarà els 40 anys de l'entrada a la Unió Europea amb el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions. L'alcalde i regidor d'Afers Europeus és Oriol Lázaro.
Aleshores es parlarà del repte que és viure en l'àmbit rural i poder desenvolupar-se dins del que és la Unió Europea i també es parlarà en una altra taula rodona de la visió que té la Unió Europea sobre el món rural i tots aquests reptes que han d'encarar els emprenedors que tenim a les terres d'interior, diguem. El Ripollès com a àmbit rural, el repte és important. Som de les dues úniques comarques que estem perdent població en lloc de guanyar-ne dins de Catalunya.
Cultura als barris es consolida amb una segona edició a tres barris d'Olot, el barri de la Caixa i els Desemparats, les Tries i el Pla de Dalt són les zones de la ciutat que aquest maig acolliran cadascuna de les propostes amb les companyies Letal, Cor de Teatre i Street Fools, respectivament. La coordinadora del projecte i tècnica de cultura és Anna Roca.
Comencem el dia diumenge 10 de maig, a les 12 del migdia, a la plaça a la plaça del Pla de Dalt, i acollirà un espectacle de familiar, com hem dit, però de pallassos. Es diu Banana Flup, de la companyia Street Fools. És un espectacle molt divertit, que tant és per petits com per grans, vull dir que els grans podeu venir encara que no hi hagin criatures, els tres espectacles que ara diré, perquè són molt interessants, no? I molt divertits, i per passar-s'ho bé.
I avui en esports parlarem de la Unió Esportiva Olot. L'objectiu de la permanència passa per guanyar diumenge. El conjunt entrenat per Roger Vidal depèn d'ell per aconseguir mantenir la categoria. En l'últim partit de la temporada rebrà el València més Mestalla, un equip que ja no es juga res a nivell de classificació. El tècnic és Roger Vidal.
És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana. Ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser. I hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
L'hoquei Olot visita la pista de l'Espanyol amb la feina feta. Els últims jugaran contra un rival que ara mateix jugaria play-off descens. Miquel Ràfols remarca que l'equip ha de competir aquestes darreres jornades sense pensar que l'objectiu ja està complert i intentar sumar els millors resultats possibles.
Per la meva manera de funcionar, per la meva manera de ser, jo intento ser el màxim professional possible. Jo miraré el rival, els hi prepararé talls, prepararé el partit exactament igual que si ens estiguéssim jugant al play-off, i per tant el que els hi demano és que ells a l'hora d'entrenar facin sinó el mateix, siguin el màxim d'intensos, el màxim de concentrats, perquè al final una de les coses que hem d'aprendre és aquesta mentalitat competitiva.
I acabem parlant de ciclisme, perquè la Unió Ciclista de Camp de Bànol celebrarà el 40è aniversari des de la seva fundació. Realment va ser l'any passat, però l'entitat ha allargat les celebracions coincidint amb el pas del Tour de França pel municipi aquest juliol. Els Camp de Bànolencs han parlat amb l'Escola Pirineu per tal de preparar la jornada, i mentrestant el club continua fent activitats gairebé cada setmana amb un gran èxit de participació. El president de la Unió Ciclista de Camp de Bànol és David Ibáñez.
Justament a Camp de Bànol tindrem un esprint especial. Ja, clar, ja, sí o sí, si la televisió, sortirem. Vam parlar amb el col·legi, aviam si poden fer activitats, poden fer bicicletes grosses o un mural maco o algo així com fan els francesos amb tractors i palles i bales de palla, i al camp de futbol fer una bicicleta, i algo així farem, perquè es vegi, sobretot que es vegi, algo del Ripollès amb el Tour o Camp de Bànol amb el Tour o...
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament d'Olot endurirà les sancions per incomplir l'ordenança de convivència. Una darrera modificació d'aquesta norma que es va fer l'any 2013, i ara el consistori olotí busca frenar l'incivisme a la ciutat, tot posant multes més altes. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot preveu endurir les sancions per incompliment de l'ordenança de convivència. L'equip de govern preveu tenir aprovat per aquest estiu un nou document que no es renova des de l'any 2013. L'alcalde Agustí Arbós diu que la ciutat ha canviat amb el pas dels anys, que l'incivisme continua present i que fa falta endurir la norma per tal de minimitzar les actituds incíviques.
I és veritat que tenim massa incivisme pel nostre gust, en temes de neteja, en temes de descans, no? No deixar descansar els veïns, o sigui, fer sorolls, diguem, aquest poc respecte que hem de mirar de recuperar, sigui com sigui. No pot ser que hi hagi ciutadans de la ciutat que no entenguin que viure en societat vol dir viure amb una sèrie de normes, de valors que ens permetin viure d'una manera gratificant tots plegats junts, no?
Fins ara, pertorbar el descans dels veïns amb crits, música alta o sorolls costava 100 euros, i amb la nova normativa passarà a tenir un càstig de 300 euros. Abans, orinar i defecar al carrer tenia una sanció de 100 euros, i ara passarà a ser de 300, el mateix que no recollir els excrements dels animals de companyia. Beure alcohol a la via pública en espais no autoritzats passarà dels 80 als 750 euros. Fer pintades i grafits a llocs no autoritzats ara té una sanció de 150 euros, i a partir de l'estiu serà de 750 i de 1.500 en cas de fer-les a edificis o monuments patrimonials o senyals de trànsit. Penjar o enganxar cartells publicitaris a espais no permesos comportarà una multa de 1.500 euros, 1.350 euros més que ara. Destaquen també els 3.000 euros de sanció per connectar-se a la llum o aigua sense autorització, els 1.500 euros per no mantenir nets els solars buits, o els 750 euros de multa per fer vandalisme al mobiliari urbà.
En aquest any hem incrementat molt les places de policia, ara estem traient noves places de concurs que són les que vam generar amb aquest pressupost d'aquest any, per tant, totes aquestes places aniran cobrint. Volem arribar a aquesta policia dels 60 agents, que són les places que ara podem arribar a cobrir, i per tant, ara que tenim una musculatura policial que ens permet poder fer seguiment de tots aquests temes que ens preocupen, doncs donem les eines. Hem estat treballant amb aquesta ordenança entenguent doncs, que podrem centrar esforços en determinats temes que ens preocupen.
I és que des de l'Ajuntament asseguren que els actes incívics els costen al cap de l'any milers d'euros.
Des de la brigada municipal despintant grafits, penseu que estem parlant de desenes de milers d'euros l'any en netejar parets.
Actualment la nova normativa està en fase d'exposició pública.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I l'Ajuntament de la Vall d'en Bas treballa per trobar una solució a una esllavissada a Sant Privat que ha deixat l'accés a diverses cases intransitable. Un dels veïns de la zona n'ha quedat greument afectat i s'està allotjant a un altre lloc. Ara com ara estan avançant en la redacció del projecte i en trobar un finançament que pot costar com a mínim uns 150.000 euros per executar l'obra.
Les pluges dels darrers mesos han erosionat un tram de camí de la carretera de Can Vidal que va direcció als Pins a Sant Privat d'en Bas i que està ubicat passat la plaça del poble. Allà una gran esllavissada, just al costat del riu, ha ocasionat un desperfecte gros que impedeix el pas de vehicles per la zona, afectant així l'accés a diverses cases. Magda Roca és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas.
Una esllavissada que ha generat doncs, que tres cases quedin aïllades. Una de les cases hi tenim un cotxe que fa més de dos mesos que el tenim allà tancat i que no pot sortir perquè l'esllavissada és tan important que no hi passa ni un cotxe a la carretera, i està clar que estem buscant no, totes les maneres possibles per poder arreglar-la quan estem parlant de... Bueno, si tenim sort seran entre 120 i 150.000 euros, potser que se'n vagi a més.
Aquesta situació deixa greument afectat a un dels veïns. Des de l'Ajuntament agraeixen la col·laboració dels veïns per mirar de trobar solucions en el mentrestant.
Amb cotxe no hi ha alternativa i estem parlant amb uns veïns a veure si ens poden donar una alternativa, i hem de dir que els hem d'agrair perquè si estan, ens estan ajudant a que això pugui passar, i de moment no, tenim una persona que està treballant a l'altre cantó i ha d'anar a peu a casa seu. I hem facilitat una mica un hostalatge, no? un lloc on pugui estar-se mentrestant, però clar, el seu dia a dia, el seu treball el té a l'altre cantó de l'esllavissada.
I és que l'obra que s'haurà de fer no serà ràpida ni senzilla. Possiblement s'haurà de fer una escullera i calen els permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua. Des de l'Ajuntament es va avançant en la redacció del projecte i mentrestant han tocat portes a la Diputació de Girona a través de la bossa de contingència, a la delegació del Govern, a la Generalitat i al DARP per tal de trobar el màxim de finançament possible i recursos i personal tècnic.
I estem aquí, estem fent el projecte, estem parlant amb els veïns i estem intentant arreglar-ho amb la màxima agilitat que podem posar-hi.
Ara com ara, des de l'Ajuntament no s'atreveixen a posar una data de finalització de les millores.
I l'Ajuntament de Toses engegarà properament dues obres d'arranjament de carrers als nuclis de Toses i Fornells. Són treballs per millorar el ferm i el clavegram i estaran finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat amb un cost superior als 250.000 euros entre els dos projectes. Guido Sengerotti.
Alguns projectes del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat 2025-2029 ja comencen a ser realitat. A Toses ja han posat el fil a l'agulla els dos projectes que s'inclouen en l'anualitat del 2025 per al municipi. Un d'ells consisteix en la substitució del clavegueram amb la xarxa d'aigua i el reforç del ferm del carrer Major del nucli de Toses, amb un cost de gairebé 109.000 euros. En parla el regidor de l'Ajuntament de Toses, Josep Estragués.
Aquesta obra està dintre el post que hi ha del 2025 al 2029. Nosaltres vam demanar quatre obres que se'ns van concedir, i aquesta d'aquí de Toses s'ha de fer tot el que és el clavegueram, el que és també l'aigua, i llavors també reforçar una mica el que és el paviment del carrer, perquè està en alguns llocs està bastant malament.
Les obres ja estan en licitació i fins a principis del mes que ve es podran presentar ofertes per uns treballs que el consistori vol executar amb la màxima brevetat possible, ja que el carrer Major és l'artèria de circulació del poble. L'altre projecte inclòs a l'anualitat del 2025 del POSC és la pavimentació de la pujada de la Quintana i les millores del carrer de Toses i els adjacents al nucli de Fornells. En aquest cas, el termini de presentació d'ofertes ja ha expirat i s'estan avaluant les tres propostes que s'han rebut.
Quan es fa una licitació d'aquestes, es fan unes ofertes i n'hi ha una que pels càlculs que nosaltres tenim o les fórmules que hi ha, pot ser una oferta temerària, que es diu. I després no es pot descartar directament. El que sí que hem fet és demanar a aquesta empresa, doncs, que ens expliqui una mica, mirar aviam com vol fer aquesta obra, perquè surt aquest número. Una vegada estigui això ja resolt, llavors ja s'adjudicarà aquesta obra i que s'executi ja el més aviat possible dins el d'estiu o tardor.
Aquest últim projecte contemplava que les obres tenien un cost de gairebé 143.000 euros. El POSC del municipi també preveu un altre projecte a Toses en l'anualitat 2028 i la millora d'un vial al nucli de Navà en l'anualitat del 2026.
Gràcies, Guido. Les festes majors són per molts joves el primer contacte amb l'oci nocturn i el consum d'alcohol, però beure no és indispensable per gaudir. Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents des de joventut, s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. Ripoll, com a inici del calendari, serà la prova per veure com funciona aquesta nova campanya que se suma a les ja existents, al Punt Lila i de Festa amb Bus. Paula Sayagó.
Amb l'inici de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès engega una nova campanya de sensibilització. Des de l'ENS i després de veure informes recents, han decidit que cal actuar envers els joves i el consum d'alcohol. L'objectiu no és prohibir, sinó conscienciar, sobretot els nois i noies que s'inicien en el món de l'oci nocturn. Dèlia Duran és la consellera comarcal de joventut i Laura Vidal, la tècnica de joventut.
Hi havia a unes certes hores un elevat consum d'alcohol i hem volgut treballar durant aquest any, l'any passat ja vam començar i hem acabat amb aquest any, per començar la Festa Major de Ripoll presentant el que és aquesta campanya.
Moltes vegades era el punt de sortida de molts adolescents, sobretot a les primeres edats, entre tercer i quart d'ESO, quan no, comencen a iniciar-se en l'alcohol. I la idea amb aquesta campanya és també, si tu no vols beure, per la pressió que puguin haver-hi amb els teus companys que beuen, no és necessari per passar-t'ho bé, no?
Des de joventut afegeixen aquesta campanya als punts liles i al servei de Festa amb Bus per fer de les festes espais segurs en tots els sentits.
I en aquest cas ho havíem treballat feia molt temps, el tema de l'alcohol, i ara feia molt temps que no ho treballaven, i en aquesta taula de salut jove i de gènere que hi ha tots els agents que treballen amb joves a la comarca amb el tema de sanitat i instituts, doncs va haver aquesta necessitat de doncs, tornem-ho a treballar i tornem a insistir.
No? La Festa Major de Ripoll marca el tret de sortida de les festes majors de la comarca i servirà de prova de com funciona aquesta nova campanya.
I en esports, s'acaba la temporada per la Unió Esportiva Olot i aquest diumenge pot acabar de la millor manera. El conjunt olotí se la juga diumenge a casa contra el filial de la València en un partit en què si l'Olot guanya manté la categoria i que en cas de no sumar s'haurien de mirar els resultats dels altres tres equips involucrats. El tècnic Roger Vidal explica que és important que si has d'arribar en aquesta situació final de temporada puguis arribar, però depenent de tu mateix.
És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana, ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser i hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables, i ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números i només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
L'Olot hi arriba després d'una derrota per la mínima al camp del Reus. Ara toca centrar-se en aquesta final a l'estadi municipal, ja que els números diuen que si guanyes aconsegueixes la permanència. A més, en els últims partits tots els gols han estat de penal i això és un fet que li preocupa a Roger Vidal.
Que és fruit d'aquesta part, no? De nervis, d'ansietat, tant el de l'Atlètic Balears, d'en Nuja, com d'aquesta setmana d'en Pau, que són penals molt, molt similars, no? D'aquesta ansietat de voler ajudar l'equip, de precipitar-se i això segurament també és entrenable o sí que és important ser conscient que hi ha unes zones del camp doncs, que encara ja estan més tranquils que altres i que i que m'he de temporitzar i no entrar de cop.
El rival no serà fàcil, el València Mestalla s'ha posat les piles en aquestes últimes jornades i porta una bona dinàmica, aconseguint molts gols a favor. El filial ja està salvat i tampoc té opcions de play-off, per tant, podríem dir col·loquialment que ja no es juga res aquesta temporada, tot i que tots els jugadors d'un filial tenen molt en joc per poder-se quedar un any més o poder fer el salt amb el primer equip. El capità de la Unió Esportiva Olot, Pedro del Campo, explica que l'equip ha de jugar com sap i unit.
Des de la Unió, des del grup, des de nosaltres som conscients que si ens ajudem, que si pensem més en el company que en nosaltres mateixos, sabem que la força d'aquest equip està en això i que en això som espectaculars. Per tant, durant tota la setmana crec que li hem de donar molta importància al company, crec que ens hem de cuidar molt i crec que hem de mantenir aquest bon vincle per això, no? Doncs perquè cadascú se senti còmode i se senti amb confiança i amb seguretat com per donar el millor d'ell mateix i ajudar que l'equip avanci en el partit.
Un partit que és una autèntica final pel conjunt olotí, on entrenadors i jugadors demanen una resposta per part de l'afició perquè sigui el 12è jugador. Olot, Eivissa, Barbastre i Castelló B. Aquests són els equips que se les juguen. Abans de començar la jornada, Barbastre i Olot estan salvats. Castelló B en zona de play-out i Eivissa en descens. Tots quatre equips juguen contra altres equips que no s'hi juguen res a nivell de classificació. El Barbastre visita el camp del Sant Andreu, que ja és campió. L'Olot amb el València, que no té opcions ni de descens ni tampoc descens. I el Castelló B contra el filial de Girona, que li passa el mateix que el filial valencianista. L'Eivissa jugarà a casa amb el Poblense, que ja s'ha classificat pel playoff, per tant, a nivell de puntuació i de classificació tampoc s'hi juga res. El partit entre l'Olot i el València Mestalla jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia en horari unificat. Com sempre, des de mitja hora abans es podrà seguir en directe per Radio Olot. Última bala, últim partit del conjunt olotí. Aquest diumenge a les 12 del migdia, horari unificat, en què una victòria per part de la Unió Esportiva Olot posaria que l'any que ve tornés a ser equip de segona federació, d'aquest grup tercer de segona federació.
Cullell Protecció Solar. Tècnics en protecció solar i pluvial. Cortines, tendals, pèrgoles, veles i mosquiteres per habitatges, oficines, restaurants i espais públics. A Cullell Protecció Solar som especialistes en motoritzar cortines i tendals. Està a les seves mans escollir ombra o sol. Baixi fins a 9 graus la temperatura dins de casa. Assessorament, instal·lació, manteniment i reparació. Estem a la carretera de Santa Coloma 16 d'Olot i al telèfon 972 26 24 24. A Cullell Protecció Solar, estalvi energètic, confort i benestar.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Vols ser el primer en descobrir el nou Nissan Leaf 100% elèctric? L'equip d'Olot Motor te'l presentem en primícia a la Fira de l'1 de maig al Firalet d'Olot. Vine i te l'ensenyem.
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada. Però on m'has portat?
Xxxt, escolta això. Natura, tranquil·litat i espera a provar el menjar.
Uau, això fa una olor brutal. Què és?
Cuina tradicional catalana de la bona. Xup-xup i bon producte. I també tenen plats vegetarians.
I aquesta terrassa?
La millor de la Garrotxa. És Mas Alpí. 16 anys fent feliç a la gent.
Mas Alpí, restaurant, a la carretera de Saternes, Montagut. Reserva al 972 287 247.
Doncs jo ja no marxo d'aquí.
Qualsevol persona pot solucionar problemes de maloclusió, malposició o apinyament dental.
A la Clínica Dental Serra Marín disposem d'una solució per a cada persona i per a cada edat. Som especialistes en ortodòncia infantil i ortodòncia per adults, perquè més val tard que mai. Truca'ns al 972-280-896.
Són 8:45 del matí, repassem el més destacat de la jornada i ho fem, com sempre, amb Garrotxa Activa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot endurirà les sancions per incomplir l'ordenança de convivència, una darrera modificació d'aquesta norma que es va fer l'any 2013 i ara el consistori olotí busca frenar l'incivisme a la ciutat posant multes més altes. L'alcalde és Agustí Arbós.
I és veritat que tenim massa incivisme pel nostre gust, amb temes de neteja, en temes de descans, no? No deixar descansar els veïns, o sigui, fer sorolls, diguem, aquest poc respecte que hem de mirar de recuperar, sigui com sigui. No pot ser que hi hagi ciutadans de la ciutat que no entenguin que viure en societat vol dir viure amb una sèrie de normes, de valors que ens permetin viure d'una manera gratificant tots plegats junts, no?
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas treballa per trobar una solució a una esllavissada a Sant Privat que ha deixat l'accés a diverses cases intransitable. Un dels veïns de la zona ha quedat greument afectat i s'està allotjant en un altre lloc. Ara, com ara, estan avançant en la redacció del projecte i en trobar finançament per executar l'obra. L'alcaldessa és Magda Roca.
L'esllavissada que ha generat, doncs, que tres cases quedin aïllades. Una de les cases hi tenim un cotxe que fa més de 2 mesos que el tenim allà tancat i que no pot sortir perquè l'esllavissada és tan important que no hi passa ni un cotxe a la carretera, i està clar que estem buscant, no, totes les maneres possibles per poder arreglar-la quan estem parlant de... Bueno, si tenim sort seran entre 120 i 150.000 euros, pot ser que se'n vagi a més.
L'Ajuntament de Toses engegarà properament 2 obres d'arranjament a carrers als nuclis de Toses i Fornells. Són treballs per millorar el ferm i la clavegram i estaran finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat amb un cost superior als 250.000 euros entre els dos projectes. El regidor a l'Ajuntament de Toses és Josep Estragués.
Aquesta obra està dintre el post que hi ha del 2025 al 2029. Nosaltres vam demanar 4 obres que se'ns van concedir, i aquesta d'aquí de Toses s'ha de fer tot el que és el clavegram, el que és també l'aigua, i llavors també reforçar una mica el que és el paviment del carrer, perquè està en alguns llocs està bastant malament.
I les festes majors són per molts joves el primer contacte amb l'oci nocturn i el consum del qual, però, beure no és indispensable per gaudir. Amb aquesta premissa i posant sobre la taula informes de consum recents, des de joventut s'ha impulsat una nova campanya de conscienciació. I a partir d'ara, què és el que repassarem? Doncs tot això. Repassarem que el projecte Femco Living ha engegat la segona edició d'Empeny, un curs adreçat a emprenedors de la comarca que té com a objectiu consolidar iniciatives locals i contribuir a retenir el talent dels emprenedors al Ripollès. Bones previsions de turisme per aquest pont de l'1 de maig a Olot, amb la fira com a principal reclam, una fira multisectorial que acaben divendres i que provoca que molta gent de fora la comarca vingui a passar uns dies per aprofitar aquest pont més llarg. Olot acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig. L'esdeveniment té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Camp de Bànol celebrarà el dia 5 de maig el Dia d'Europa amb taules de debat sobre la realitat existent a les zones rurals i els reptes a assolir. Ho repassarem tot això i d'altres notícies, com també que Cultura als Barris es consolida amb una segona edició a 3 barris d'Olot. Aquesta proposta també es preveu portar-la a 2 barris més durant la tardor, o que ho ha avançat així l'Ajuntament. El barri de la Caixa i els Desemparats, les Tries i el Pla de Dalt són les zones de la ciutat que aquest maig acolliran cadascuna de les propostes. I en esports... Doncs en esports, la Unió Esportiva Olot, l'objectiu de la permanència passa per guanyar aquest diumenge. El conjunt entrenat per Roger Vidal depèn d'ell mateix per aconseguir mantenir la categoria.
És important saber que si tu treus el partit endavant et salves, no? L'objectiu de la permanència passa per aquesta setmana. Ens hauria agradat tancar-ho abans, però no ha pogut ser. I hem d'aconseguir la victòria a casa, que durant tot l'any hem estat molt, molt sòlids, molt fiables. I ja està, s'acaba fer números i tu fas 3 punts. Tot el que no sigui guanyar sí que et porta a fer números, i i només tenim energia per pensar en el nostre partit i ja està.
Un partit que jugarà diumenge a les 12 del migdia. L'hoquei Olot visita la pista de l'Espanyol amb la feina feta. Els olotins jugaran contra un rival que ara mateix jugaria el play-off descens. Per la banda blanca i blava depenen de si mateixos per jugar aquesta eliminatòria per pujar a hoquei Lliga. I la Unió Ciclista de Camp de Bànol celebra enguany el 40è aniversari des de la seva fundació. Realment va ser l'any passat, però l'entitat ha allargat les celebracions coincidint amb el pas del Tour de França pel municipi aquest juliol.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, quatre instituts es retiren del pla pilot per introduir Mossos de Paisà en centres educatius. Són l'Institut Margarida Xirgo, de l'Hospitalet de Llobregat, i els instituts Comtat d'Osona, Jaume Callís i La Plana, de Vic. Illa defensa els Mossos. Els instituts, davant les crítiques de l'oposició, diu que és una prova de concepte. Junts, Esquerra, Comuns i la CUP critiquen aquesta prova pilot, dient que als centres educatius falten docents, no policies, i acusen el govern d'estigmatitzar-los. L'empresari Aldama intenta esquitxar a Sánchez, diu que em deien que el PSOE havia diners i que ell ho sabia. Diu que el comissionista declara en el judici que va arribar a dur 250.000 euros en efectiu al Ministeri de Transports, però no n'aporta cap prova i el PSOE l'acusa de difamar i anuncia que demanarà empara al Suprem. Els fills de Pujol justifiquen la deixa perquè l'avi estava preocupat per l'obsessió política del pare. Els germans culminen les declaracions al judici per la fortuna oculta a Andorra i Malta, i Marta Pujol descriu enfrontaments entre el seu pare i l'avi. I en el cas Kitchen, l'investigador de Gürtel sosté la tesi d'una operació sobre Bárcenas sense permís judicial. Manuel Morocho, l'investigador en cap de l'UDEF, encarregat d'investigar el cas Gürtel, ha declarat que va rebre un correu intern amb informació que li va permetre constatar una investigació paral·lela a Bárcenas sense autorització judicial. Menys dentistes i més soldats. Alemanya retalla el pressupost de sanitat per augmentar la defensa. Amb una reforma històrica de la salut pública, es retallen 15.000 milions d'euros del pressupost, mentre que l'increment en defensa és del 28%, 31.000 milions més per al 2027.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Avui preveiem més pluges, més tempestes que els últims dies i localment podran ser fortes dels propers 3 dies en aquest llarg cap de setmana, demà festiu, 1er de maig. Doncs preveiem que el temps sigui més inestable avui. El cap de setmana, petits ruixats tant dissabte com diumenge, i divendres també comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Però bé, avui sobretot Ripollès, Cerdanya, Osona, Lluçanès, Garrotxa, no descartem a les Guilleries, a la zona interior de l'Alt Empordà, cap a dalt de la Muga, Maçanet de Cabrenys, per exemple, les Salines, podria descarregar amb intensitat. Estem preveient 20-30 litres per metre quadrat en mitja hora i totalitzar puntualment més de 40-50 litres per metre quadrat, tot i que en general, com que seran patacs locals, la pluja deixaria de 5 a 20 litres per metre quadrat a aquestes comarques que hem comentat. A bona part de la costa, del prelitoral, dia mig ennuvolat, però sense pluja. Per tant, hi ha aquest tomb a la tarda, aquestes tempestes que poden començar ja entre 12 i 1, la part forta entre les 4, les 6 i les 8 del vespre, quan podrien caure aquestes tamborinades localment en pedra o calamars. Les temperatures no canviaran gaire, per tant, màximes de 20 a 25 aproximadament, comarques interiors més aviat 20-22, cap a la costa prop d'aquests 24-25. Un dia, doncs, marcat per les tempestes, per les tronades a la tarda, com dèiem, a la nit ja s'acabaran. I bé, divendres ennuvolat o mig ennuvolat al matí, més aviat doncs força núvols, a la tarda hi haurà clarianes, algun ruixat al Pirineu, Pirineu Oriental, però poca cosa, i tant dissabte com diumenge el mateix, variabilitat a les tardes amb ruixats aïllats que serien poc importants.
Peixos, isma, dum, 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 peixos, isma, dum, dum.
A
Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
I seguim repassant continguts. El projecte Fem Co-Living ha engegat la segona edició d'Empeny, un curs adreçat a emprenedors de la comarca que té com a objectiu consolidar iniciatives locals i contribuir a retenir el talent dels emprenedors del Ripollès amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona, Carolina Ríos.
Miró Basaganya i Núria Ibáñez són dos emprenedors de la comarca que han apostat per aquesta formació amb la voluntat d'impulsar els seus projectes i aprofundir en les competències digitals. Aquesta formació els permet adquirir coneixements sobre la digitalització de processos, com ara la gestió de reserves, així com millorar la comunicació i la difusió dels serveis. La iniciativa té com a objectiu oferir eines pràctiques perquè els emprenedors puguin fer créixer les seves idees, reforçar l'arrelament dels projectes i retenir el talent local. Ho explica Joan Massó, fundador de Fem Co-Living.
És donar eines perquè persones joves o no tan joves de la comarca puguin donar-li una empenta sèria als seus projectes. I insisteixo, tant si tenen projectes que ja funcionen molt bé, perquè tenim aquest any també alumnes que tenen projectes molt implantats a la comarca, amb molt de ressò i de molta qualitat, però sempre jo crec que compartir aquests espais i estar poder obtenir coneixements de persones que no només són formadors d'aquestes matèries, sinó que són professionals en actiu i que per tant estan a l'última d'eines, d'intel·ligència artificial, etc., sempre et dona aquest impuls, no? Llavors, a la llarga, és retenció de talent local.
En aquesta sessió, la formació s'ha centrat en el comerç electrònic i en les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial per optimitzar processos. Escolteu a JC Expósito, professional del comerç electrònic.
Lo bueno de todas las herramientas digitales es que, aunque estemos abriendo nuestra tienda en medio del desierto, gracias a todo lo que hay a nuestra disposición, podemos atraer a nuestra primera clientela. Da igual que no estén en la zona donde estamos abriendo un negocio físico, y con lo cual podremos dar los primeros pasos para demostrar si nuestro negocio es viable y a partir de ahí acelerar y escalar.
Desde Fem Co-Living valoran positivamente la acogida del proyecto, especialmente teniendo en cuenta que es desenvolupa dins la colonia creativa, un espai que connecta el passat, el present i el futur.
I bones previsions de turisme per aquest pont de l'1 de maig, amb la fira com a principal reclam. La fira multisectorial cau en divendres i això provoca que molta gent de fora de la comarca vingui a passar uns dies per aprofitar aquest pont més llarg. Natàlia Moreno.
La Fira de l'1 de maig tornarà a omplir el centre d'Olot amb persones d'arreu de les comarques gironines i d'altres zones de Catalunya. La mostra multisectorial comptarà amb un ampli ventall d'activitats i mostres que estaran repartides per diferents punts de la ciutat. Artesania, col·leccionisme, vehicles i jardineria seran alguns dels temes que tornaran a estar presents a la Fira. La regidora de promoció econòmica a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalias, posa èmfasi en algunes de les activitats que es duran a terme aquest divendres durant el dia.
Molt en valor l'artesania que tenim aquí a la nostra comarca, també, per tant, a través del mercat d'artesania, també hi haurà la típica i tradicional mercat de la Fira d'Automòbil, amb una exposició molt interessant que explicarà la història dels 80 anys de la Vespa, que llavors també ho comentaran. Continuarem també amb el típic mercat extraordinari de roba. En aquest cas, un dels canvis també que fem és que just aquí al Firal Petit ho centrem en el que és la jardineria, per tant hi haurà tots expositors de jardineria.
A nivell de turisme, les previsions són més que bones, ja que enguany la Fira de l'1 de maig, que és un dia festiu, cau en divendres i per tant s'allarga fins a 3 dies al pont de maig. Canalies explica que quan ha caigut en aquestes dates sempre s'ha notat un nombre més elevat de turistes i que fan almenys un dia de pernoctació.
Les bones expectatives pel fet de que sortim d'un molt bon pont, amb una molt bona ocupació, realment una ocupació que sí que ha estat de públic molt familiar, que han allargat en aquest cas les seves estades. Per tant, el fet de que l'1 de maig també s'escaigui en un divendres, doncs també fa que sigui un reclam per molts visitants que venen d'aquí, de fora de la comarca en aquest cas. I sempre ho hem notat, quan s'ha escaigut 3 dies consecutius festius, sempre veiem que part de la població local que es queda i que vol participar molt activament d'aquesta fira, també notem que hi ha molta afluència de públic d'aquí al voltant.
Canalies explica que en l'àmbit turístic, la Fira de Sant Lluc i aquesta de l'1 de maig són de les més importants de la ciutat activitat durant l'any. Durant la jornada també hi haurà espai pels més petits amb jocs familiars. A més, cal recordar que per potenciar també el comerç local, totes les botigues del centre de la ciutat estaran obertes al públic durant aquest divendres.
Gràcies, Natàlia. Olot acollirà la segona edició del Festival Infanteria del 13 al 16 de maig, un esdeveniment que té com a públic objectiu infants de 0 a 3 anys, les seves famílies, però també professionals del sector educatiu infantil. Néstor.
Es presenta la segona edició del Festival Infanteria. Es tracta de 4 jornades al centre d'Olot adreçades als infants de 0 a 3 anys i totes les seves famílies. El regidor d'Educació, Josep Quintana, destaca que no hi ha festivals d'aquest tipus arreu de Catalunya i això el fa inèdit.
És una de les missions que té l'àrea de Cultura i Educació, donar aquesta visió, de que són dues coses que es toquen. I per tant vam dir, escolta'm, si hem de fer un nou festival ha de ser algun tema educatiu. I per tant fem un festival d'educació que, com deia l'Anna abans, doncs no, jo diria que no n'hi ha tants, Hi ha coses d'educació, moltes coses, activitats molt maques, però com a festival aquesta cosa que tingui part formativa, però també aquesta part, diguéssim, relacionada amb venir, amb fer teatre, amb descobrir coses, doncs no n'hi ha tant.
L'objectiu principal d'aquest festival és visibilitzar aquesta etapa de la infància i també la feina que es fa des de les escoles bressol. La primera edició es va centrar en el joc com a fil conductor. Enguany es vol ficar els vincles al centre. Parla Carmen Granados de Jugar i Jugar.
Els vincles en l'etapa 0-3 són fonamentals perquè senten les bases del desenvolupament cognitiu, del desenvolupament emocional i físic dels infants. I és una etapa molt important, com ha dit abans l'Anna, i llavors el fil conductor aquest any és com té molta potència també a nivell de tant per les famílies com per el món professional.
La intenció amb els jocs és crear models de coses que es puguin replicar habitualment a casa. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Anna Prat, explica com es dividirà el festival.
Les podem dividir en 4 àmbits, que serien espais de joc, tallers en família, xerrades i un espectacle al teatre i la jornada de professionals. Us resumiré una mica les activitats que es duran a terme perquè penso que és important destacar-les. Llavors aquest any els espais de joc els farem al carrer per omplir les places i els espais de famílies i d'infants que se sentin vistos i valorats.
Com a dada, només a Olot, els infants de 0 a 3 anys representen aproximadament el 2,3% de la població, amb gairebé 890 nens i nenes.
I Camp de Bànol celebrarà el dia 5 de maig el Dia d'Europa amb taules de debat sobre la realitat existent a les zones rurals i els reptes a assolir. Laura Segú.
El proper 9 de maig se celebra el Dia d'Europa i per commemorar aquesta data i en el marc de la Setmana Europea, Camp de Bànol acollirà el 5 de maig la presentació de la campanya La Unió Europea a les zones rurals. L'Oriol Lázaro és l'alcalde i regidor d'Afers Europeus.
Aleshores es parlarà del repte que és viure en l'àmbit rural i poder desenvolupar-se dins del que és la Unió Europea, i també es parlarà en una altra taula rodona de la visió que té la Unió Europea sobre el món rural i tots aquests reptes que han d'encarar els emprenedors que tenim a les terres d'interior, diguem. El Ripollès com a àmbit rural, el repte és important. Som de les dues úniques comarques que estem perdent població en lloc de guanyar-ne dins de Catalunya, per tant, aquí el repte, des del nostre punt de vista, és encara major que altres comarques. Però més enllà d'això, també és important que des del Ripollès tota la població sapiguem celebrar i commemorar el fet que estiguem dins de la Unió Europea, que celebrem aquest dia 9 de maig, que és el dia de la Unió Europea, però també aquests 40 anys que ens han dut a estar dins d'un estat del benestar inigualable.
La jornada comptarà amb testimonis d'actors rurals, alguns de la comarca, que serviran per posar sobre la taula la realitat existent en les zones rurals i els reptes a assolir. També es comptarà amb la visita del director general d'Agricultura i el director de l'oficina de la Comissió Europea a Barcelona. La matinal comptarà amb taules de debat amb representants d'Unió de Pagesos, la Xarxa Nacional Arca i la Fundació Líder. Un esdeveniment que s'emmarca també en la celebració dels 40 anys de l'entrada a la Unió Europea. Precisament l'alcalde de Camp de Bànol exposa la seva voluntat de donar continuïtat a esdeveniments a aquest trama.
Fer actes de commemoració del Dia de la Unió Europea, nosaltres estem convençuts que és un projecte que s'ha de seguir defensant, que s'ha de seguir treballant, i per tant des de Camp de Bànol seguirem celebrant aquest Dia d'Europa sempre que puguem.
En aquest sentit, aquesta jornada també aproparà els estudiants que volten la majoria d'edat a les seves possibilitats de formació en programes europeus. Un dels moments més plàstics serà el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions davant de l'Església. Aquests seran els preliminars, previ a l'acte inaugural de l'activitat cap al migdia i que s'allargarà fins a les 2 de la tarda. Aquesta campanya està coorganitzada amb la Unió Europea i el Govern de la Generalitat.
I Cultura als Barris es consolida amb una segona edició a 3 barris d'Olot. El barri de la Caixa, els Desemparats, les Tries i el Pla de Dalt són les zones de la ciutat que aquest maig acolliran cadascuna de les propostes.
Cultura als Barris vol consolidar-se com a iniciativa amb 3 espectacles més durant aquest mes de maig. El Pla de Dalt, les Tries i la Caixa i els Desemparats. Són espectacles gratuïts impulsats per l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot. El projecte té com a objectiu oferir les eines necessàries a les associacions veïnals per organitzar activitats culturals als seus barris i contribuir a la participació i cohesió social. La coordinadora del projecte i tècnica de cultura, Anna Roca, explica de què tractarà el primer espectacle.
Comencem el dia diumenge 10 de maig a les 12 del migdia a la plaça a la plaça del Pla de Dalt i acollirà un espectacle de familiar, com hem dit, però de pallassos. Es diu Banana Flup, de la companyia Strip Fools. És un espectacle molt divertit, que tant és per petits com per grans, vull dir que els grans podeu venir encara que no hi hagin criatures, els tres espectacles que ara diré, perquè són molt interessants, no? I molt divertits i per passar-s'ho bé.
El regidor de Cultura, Josep Quintana, contextualitza que aquesta iniciativa s'ha recuperat i l'any passat ja va rebre un bon retorn.
Primer els barris i el retorn ja existia perquè ja ens van demanar a veure si podíem recuperar aquest projecte, nosaltres el vam recuperar i l'edició del curs passat, el retorn dels barris, sobretot de la convocatòria de gent a tot arreu, doncs va ser espectacular i per tant molt i molt contents, estan convençuts.
Des de les associacions de veïns, concretament del barri de la Caixa, el seu membre Manel Arias creu que és important impulsar propostes com aquesta per fomentar la convivència veïnal.
Bueno, amb els barris el que passa avui en dia doncs és que costa molt de treure la gent de casa seu, amb el sentit de que participin en la convivència del barri. I jo penso que aquests espectacles, siguin els que siguin, doncs ajuden molt a que ens trobem tots, a que, bueno, que surti la gent al carrer i que no estigui tan tancat per les seves coses. El principal és la convivència.
Les altres dues cites tindran lloc el dissabte 23 de maig al migdia al Parc dels Nius del barri de les Tries amb bon veïnatge per la companyia Cor de Teatre. Per tancar el mes, a la mateixa hora, la companyia Letal presentarà The Incredible Box als jardins dels pisos de la Caixa.
I en esports, l'hoquei Olot visita la pista de l'Espanyol amb la feina feta, Roger Isern.
Amb els deures fets, després de tancar la permanència a la categoria de plata en la darrera jornada, l'hoquei Olot visita aquest diumenge al migdia la pista de les Seccions Deportives Espanyol. Un duel que per la part olotina no té cap al·licient a nivell classificatori, però sí a nivell de sensacions, per tal de tancar la temporada d'una manera diferent a com la va començar. Amb les baixes ja conegudes a Jan Aumatell i David Carles, els olotins encara en una recta final de curs marcat per les lesions i la irregularitat. L'entrenador de l'equip, Miquel Ràfols, detalla quin ha de ser l'objectiu en aquestes últimes 3 jornades.
Per la meva manera de funcionar, per la meva manera de ser, jo intento ser el màxim professional possible, jo miraré el rival, els hi prepararé talls, prepararé el partit exactament igual que si ens estiguéssim jugant al play-off, i per tant el que els hi demano és que ells a l'hora d'entrenar facin el mateix, siguin el màxim d'intensos, el màxim de concentrats, perquè al final una de les coses que hem d'aprendre és aquesta mentalitat competitiva.
Per la seva banda, l'Espanyol arriba a aquest duel amb la moral pels núvols, després de situar-se al segon lloc de la classificació i ocupar la plaça que dona accés al play-off d'ascens. Una plantilla que compta amb talent i gol, característiques que ja van demostrar en el partit de la primera volta, 5 capaços d'empatar un 3-0 favorable als olotins.
Tenim 3 partits contra gent, el primer l'Espanyol, que s'estarà jugant aquestes places de play-off en una pista de parquet complicada, i al final jo sempre els hi dic, és un repte, heu de sortir aquí, heu de demostrar que sou millors que ells, heu de demostrar que som millor equip que ells, i a mi no em serveix el fet de que estiguem salvats o no. Jo cada vegada quan entro en un pavelló i jugo un partit contra un rival vull ser millor que ell, i aquesta mentalitat és la que ens ha d'ajudar a créixer i és la que vull que tinguin fins al final.
A les Seccions Deportives Espanyol, hoquei Olot jugarà aquest diumenge a la 1 del migdia al Complex Esportiu Municipal Espronceda de Barcelona. El partit es podrà seguir en directe amb diverses connexions dins la retransmissió del partit de futbol. a Ràdio Olot, entre la Unió Esportiva Olot i el València més tard.
I la Unió Ciclista de Campdevànol celebra enguany el 40è aniversari des de la seva fundació.
El 16 de febrer del 1985 va néixer oficialment la Unió Ciclista de Campdevànol. L'entitat allarga les celebracions del 40è aniversari un any més, aprofitant que enguany el Tour de França passa per la comarca. El cap de setmana passat es va organitzar una marxa cicloturista internacional, juntament amb els ciclistes de Melilles-Vens, poble germanat. Ara, les mirades es concentren en el 6 de juliol, el dia que la prova ciclista més important del món passarà pel Ripollès. Des del club ja estan preparant la jornada. Parla David Ibáñez, president de la Unió Ciclista de Campdevànol.
Justament a Campdevànol tindrem un esprint especial. Ja, sí o sí, la televisió, sortirem. Vam parlar amb el col·legi, aviam si poden fer activitats, poden fer bicicletes grosses o un mural maco o alguna cosa així com fan els francesos amb tractors i palles i bales de palla i al camp de futbol fer una bicicleta i alguna cosa així farem, perquè es vegi, sobretot que es vegi, algú del Ripollès amb el Tour o Campdevànol amb el Tour o...
La Unió Ciclista de Campdevànol es manté activa durant tot l'any. El segon cap de setmana de juny tindrà lloc una sortida al Montseny i el 12 de juliol es recrearà l'etapa del Tour que haurà passat 6 dies abans per la vila. A més, des del febrer s'han reprès les sortides del diumenge en bici de carretera. S'organitzen 3 recorreguts diferents segons el nivell i amb el bon temps s'ajunten desenes de socis.
Del mes de febrer fins a l'octubre no hi ha descans i fem tot carretera. Cada diumenge preparem 3 sortides, una per veterans, que diem que és la més curta, o per gent d'iniciació, la sortida curta, que diem ja és per qui vulgui fer una mica més de quilometratge que la curta, i una llarga, que la llarga, sortida llarga ja diem que és per la gent que vol anar més ràpid i no vol per esmorzar i això.
Un dels altres projectes que té entre mans la Unió Ciclista de Campdevànol és la construcció d'un espai de bici trial a la zona de l'heliport. L'Ajuntament ja ha concedit el permís i ara falta adequar el lloc per tal que els trialers tinguin un nou espai a la comarca per practicar el seu esport. A la pedrera del club hi ha en Pau Roma, que ha guanyat ja 2 vegades el campionat del món en la seva categoria.
I fins aquí el programa d'avui, dijous 30 d'abril del 2026. Que vagi molt i molt bé. Ens veiem després del pont. Una abraçada i moltes gràcies per la confiança.